i declarar-los de protecció pública. Pel que fa a solars, nosaltres comptam a Menorca almenys unes 40 parcel·les en venda on se podrien construir pisos.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb la unitat de pedra en seca del Consell de Mallorca perquè volen posar en valor l'ofici de marallers. El nostre amic i company Toni Treveria va fer un reportatge preciós en el Diari de Mallorca fa un parell de dies i nosaltres volem donar-li encara més ressò per sobre aquesta tècnica mil·lenària sense la qual no se comprendria l'illa de Mallorca. Qui no ha vist mai una marallada? Impossible. Si viviu aquí, si heu nascut aquí, si heu estat aquí, segur que heu vist una marallada. Tenim milers de quilòmetres de tramuntana, de paret seca, la ruta de pedra en sec, forma part de la nostra idiosincràsia i per això en volem parlar. I de la mateixa manera volem parlar d'un museu de ciències naturals bastant desconegut. Està en el Pla de Mallorca, concretament a Costitx. És una vertadera meravella. Ha estat tancat una temporada, però ara torna a estar obert i el dirigeix ni més ni manco que el nostre amic i company Xavi Canyella, naturalista i il·lustrador de fauna, que fa feina en els científics més prestigiosos de les nostres illes i és el responsable d'aquest museu de ciències naturals que vos recomanem a les totes que visiteu perquè paga la pena. Feis una volteta per Costitx, veis el museu i de passada feis un mos, un berenar en el pla i així feim economia circular, que vol dir que els dos vells no sortim d'aquest nostre. A la nostra radiografia mallorquina tenim dos protagonistes. La nit de les ànimes de Vilafranca, amb en Torra Pipes, que serà aquest dissabte, i la tornada del grup Pla Forana. 8 músics se tornen a juntar, 8 integrants de Pla Forana, 25 anys després. Com ho fan si tenen 15 infants entre tots? Com ho han fet per assetjar? Parlarem amb en Joan Ramon Xamena, un dels músics de Pla Forana. I tornant a la nit de les ànimes, na Maria Antònia Esquina ens parlarà avui també de l'origen d'aquesta nit de les ànimes, que com que la tardor ja comença a apagar-se a cicles naturals, moltes vegades les festivitats van lligades en els calendaris agraris i de fet si vos fixeu els equinocis sempre hi sol haver qualque festa de pel mig, si no és Sant Joan és Nadal, sempre hi ha en els equinocis festes paganes, atàviques, molt antigues, que després s'han incorporat en els calendaris religiosos o no religiosos, fins i tot calendaris laborals. D'això parlarem, de la nit de les ànimes, però des del punt de vista del seu origen. Així que, sense perdre més temps, Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic, això és El Dia Mallorca. Jimmy Cliff va fer aquest massa rius per travessar encara l'any 69 i no mos cansam d'escoltar-lo. Many Rivers to Cross, una cançó que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pues ho dèiem ara en el sumari. El nostre company Toni Treveria va publicar fa poc un interessantíssim reportatge en el Diari de Mallorca sobre els marges de pedra en sec. Són part del paisatge de la nostra illa des de temps immemorials. De fet, tenen part de la responsabilitat que la UNESCO reconegués la Serra de Tramuntana de Mallorca com a paisatge cultural, la ruta de pedra en sec, la Record, poden veure moltíssimes parets d'aquestes fetes amb aquesta tècnica, que també és de la llista del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per això volen xerrar amb Filip Álvaro, tècnic de la unitat de pedra en sec i senderisme del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Bon dia, Filip, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt de gust.
Bueno, la primera de tot, el que hem de dir és que en els anys 80 hi va haver un moment en què semblava que no hi hauria continuïtat, relleu generacional, a la professió de marger. Però sembla que hi ha demanda de mà d'obra. En aquest sentit, per una vegada, no han de passar pena. És així, Filip?
Sí, sí, hi ha demanda de mà d'obra, justament per aquesta feina que se va fer en el passat, que se va posar en valor la tècnica, se va posar l'ofici i sobretot el patrimoni, i hi ha una necessitat avui dia de recuperar-lo i de mantenir-lo i de preservar el paisatge que tenim tan característic i sinèdit aquí a Mallorca. Per tant, sí, podem dir que s'ha recuperat l'ofici. Sí, sí.
Va ser en els 80, quan hi havia aquesta por, se va arribar a tenir por, se van constituir les primeres escoles talleques, que la primera va ser a Solla, i més tard el Consell
sí,
va...
Sí, l'any 86.
Exacte, sí. I després el Consell va prendre el relleu.
Sí.
Tu has entrevistat amb Antoni Traveria, no sé si eres tu o el teu company, que és un treball agraït, però que és molt dur, perquè, clar, fas feina a l'intempèrie. Molta de calor en l'estiu, fred en l'hivern, quan plou no podeu fer feina en els marges, però que, clar, el cent de mà ha estat ple de fang, heu de gairebé tornar a començar perquè heu de fer net. Vull dir que és una feina... Quan t'acabau, jo m'imagino que deveu estar sí, contentíssims, però, entretant, uf, sí, mare de Déu, eh?
Sí, sí, jo puc parlar en nom del marger, jo no soc marger, jo no poso pedra, però sí que és una feina... És agraïda, perquè gran part se fa a la natura, és espai rural, i és una feina artesanal, també. Ja cada marge, cada construcció té la mà d'esmarger, però sí que és dura, feixuga, perquè a més d'aquestes condicions ambientals que has citat, pues, també s'ha de moure i aixecar les pedres i s'ha de treballar amb el martell, per tant és una feina bastant física i, bueno, sí, sí, que condiciona també a la gent que s'hi vulgui dedicar. Però és molt agraïda perquè realment és la feina que se fa avui dia és una contribució a la preservació del patrimoni i del paisatge que tenim a Mallorca.
I també s'havia parlat de fer una formació professional, una FP, però el que sí que s'està a punt d'aconseguir sí, és com a mínim un certificat professional, perquè, clar, com he dit, no, mira, jo sí, he estudiat, perquè tu, com jo, deus haver vist coses que dius, això, qui ha fet això? Perquè dius, aquest intrusisme...
Sí,
aquest
sí,
intrusisme,
bueno,
això...
Intrusisme, sí.
És terrible.
Sí, bueno, sí, lo que ja abans comentaven, que hi ha una gran demanda de mà d'obra, i jo crec que fins tot falta mà d'obra qualificada per poder assolir totes les feines que hi ha. I s'estan fent formacions a través, s'imparteix el que és l'especialitat formativa a construcció de pedra en sec, algunes són de 300 hores, de 3 mesos, altres estan enmarcats amb altres certificats com el de relacionat amb el treball forestal, però falta aquest certificat professional que estan realment a punt d'aconseguir, està previst perquè s'aprovi pel Consell de Ministres a final d'any i serà una passa, jo crec que decisiva, perquè aquest certificat atorgarà una acreditació, un títol vàlida a nivell nacional, fins i tot que se pot convalidar amb altres estats europeus i posar en marxa formacions específiques i de més llarga durada de les que s'estan fent ara mateix de pedra en sec.
Clar.
I és també una manera per les empreses, per la pròpia administració, de poder requerir aquest certificat a l'hora de...
Clar.
De cercar treballadors.
És molt curiós perquè la tècnica fixeu botxes antiga que les marjades, les pedres, les parets no empren ciment ni absolutament res, és a dir, és pràcticament una manera de construir ancestral, com se fa estendre estalaiots. Les pedres s'han de tocar una en l'altra perquè s'aguantin, és a dir, és una qüestió de la vostra eina, la gravetat, gravetat, diríem, no?
Sí, és la gravetat i és el pes, el propi pes de de la construcció que farà, li donarà, la consolidarà, però sempre mantenint uns, o seguint uns principis bàsics, com has dit, que totes les pedres s'han de tocar, això és perquè sigui estable, totes s'han de tocar, han d'estar ben travades, també travades per darrere amb una falca, han de trencar junta, és a dir, quan se col·loca una pedra ha de descansar el manco sobre dues, val? I evitar formar columnes. I una altra característica, i també molt, molt d'aquí de Mallorca, és que les pedres han de tenir cara i coa, és a dir, han de tenir una forma cònica i la coa, el que és la part més llarga, se posa dins del marge o paret, i això és el que dona estabilitat o contribueix a donar més estabilitat. Per tant, tot és conjunt, seguint aquests principis bàsics, que són molt senzills però no difícil d'aplicar, perquè també la pedra d'aquí té unes formes molt, molt angulosa, molt, bueno, rares, no? I s'han de treballar la pedra per poder ajustar-la. I en això consisteix l'art, no? de construir el sec, que és col·locar totes les pedres que quedin travades i garantir l'estabilitat. També amb el reble, que se posa darrere, que és aquest material més petit, pedres més petites, que en els marges serveixen per contribuir al drenatge de l'aigua que se pugui acumular a la marjada quan plou, no?
Efectivament.
I tot aquest conjunt és bàsic i per garantir l'estabilitat de la construcció.
Treballar la pedra vol dir martell i escàrpera. Dali, pam, 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 pam. Això també deu ser dificilíssim.
Sí, el marge és, ho saben bé, és l'eina indispensable que sempre tenen a mà, és martell, per retocar, per arreglar, per donar-li la forma desitjada perquè la pedra que han triat acabi d'encaixar en els murs, no? En els marges o paret.
De 9.500 quilòmetres lineals, jo encara me'n faig que com pot ser? Jo no sé, ara miraré quantes voltes a la Terra suposa això, però és que, és a dir, anar i venir, perquè clar, les marjals...
Seria la meitat de les circunferències, crec.
Imagina't, és que, clar, perquè tu, per exemple, te'n vas a bany a bufar, o te'n vas a estallar i comences a veure tot va i ve, suma, i només a una bancada d'aquestes té nassos de barri quilòmetres. I això, jo m'imagino que no se deu saber quin va ser... perquè deu venir d'estem d'estaleots, perquè estaleots també estaven fets. Això deu ser una cosa que s'aperta i se n'han d'estem.
És un poc diferent, perquè... Perdona. Sí, les estaleots són pedres molt més grosses, per tant, no li deim nosaltres pedra en sec, no consideram pedra en sec, aquestes construccions més enfocades a l'espai, a donar resposta a la necessitat agrícola, ramaderes, forestals, i sí, és una tècnica, com has dit, mil·lenària, hi ha ja... perquè era molt senzilla, no?, d'aplicar, era agafar el material que hi ha a mà i les pedres i poder construir. A Mallorca hi ha un patrimoni de primer ordre, a la serra, amb tant de quilòmetres de marges, però és fruit d'una evolució... podríem dir més recent. Eh? O sigui, no, les construccions que veiem no són d'estendent moro, com se diu, i és fruit d'una necessitat que ve posteriorment, el creixement demogràfic, la necessitat d'ocupar muntanyes, aquest terreny tan hostil per aprofitar i conrear principalment l'olivera, també la vinya, i sí, és una feina quan posem a pensar, no?, com el que suposa tot el que tenim, pues sí, és... dona vertigen. Sí.
Ara tu deies la meitat de la circunferència de la Terra ha de marxar efectivament.
Sí, o tres vegades la muralla xina.
Efectivament, també... sí, sí. És a dir, perquè vos faci una idea, si posessin totes la paret seca que hi ha a Mallorca en fila, sí, arribaríem a Austràlia. Tots els marges, arribaríem a Austràlia, perquè la gent se faci la idea. A l'altra punta del món. Arribaríem a l'altra punta del món. I això aquí dins Mallorca. Bona, mare de Déu.
Fan falta moltes mans, per fer aquesta feina, sí.
Per això és molt important les escoles de Margés, unitat de pedra en sec del Consell, per això és molt important mai llevar una pedra d'una marjada, sinó donar avís que ho arreglin els professionals, i sobretot, si voleu una paret seca, contactau un Marger, no aquests xapussers que fan unes coses que de vegades fan vergonya, no sé ni com s'atreveixen a cobrar per fer això. Filip Álvaro, moltíssimes gràcies per atendre-nos i sobretot per ser un dels responsables de mantenir aquest patrimoni tan nostre com és el marge, la pedra en sec. La veritat és que és inconcebible Mallorca sense marjades, sense marge, pedra i pedra en sec. Filip, moltes gràcies a tu i a tot el vostre equip.
M'agradaria, si me permets, simplement animar a tots aquests joves i no tan joves que vulguin formar-se, pues, tenim formacions aquí en el Consell, aquí d'aquí poc, a final de novembre, de desembre, començarà una de formació de marger, també de forestal, i bueno, jo animo a tots que estiguin interessats a apuntar-se en aquestes formacions i trobaran feina de ben segur.
Sí, perquè a més és molt maco, és molt dur, però és molt maco. Moltíssimes gràcies, Filip, gràcies, una ferrada.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Nosaltres d'aquí un instant et votarem de tramuntana fins a Nesplan. Irem a Costitx per conèixer el seu Museu de Ciències Naturals. Una gran recomanació. Si passeu per Costitx, aneu a veure el museu i després veraneu per allà i, com ja vos deia, així deixem els dobbers a dintre nostre, que no importa anar fora de Mallorca, que està el dobbers. En un minut, no ho amagueu.
IB3 Ràdio és història. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donen la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta?
Sí, clar.
Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha ben cap.
Ara
sí,
ara
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, que vol que és meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè ho t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Como va.
la guardia urbana. ¿Qué salvarías? ¿Qué salvarías? Tú salvarías el fuego y yo salvaría las llamas. ¿Qué salvarías?
La banda municipal del Polo Norte en su seu Museo en Llamas. ¿Qué salvarías de un museo en llamas? Yo salvaría el fuego y tú salvarías las llamas. La banda municipal del Polo Norte. Vos volem recomanar ara una visita en el pla que paga la pena, quasi amagat i poc conegut a Costitxa, el Museu de Ciències Naturals del poble. Se va obrir l'any 1987. Té 500 metres quadrats d'exposició on hi ha... exposada de manera permanent la col·lecció creada per Xisco Ruiz. El museu és en el primer pit de la Casa de Cultura del poble de Costitx i el seu director és el nostre amic i company i també naturalista i il·lustrador científic Xavi Canyelles. Com estàs?
Molt bones, molt bon dia.
M'escolteu
bé?
Sí, 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 sí. I si no, ho farem venir bé. Xavi, per què és tan poc conegut el museu? De fet, jo tenc una cama mig costitxera sí, sí. I jo no sabia que hi hagués un museu de ciències naturals a Costitx. Què el teniu? Sí. Amagat així, a posta, només per vosaltres?
No, no. És lògic. De fet, ja diuen que no hi ha profeta en su tierra, una cosa així.
Sí, sí.
De fet, aquest museu és més conegut per gent de l'estranger que gent mallorquina. Tot i que durant molts anys hi va haver moltes visites de gent d'aquí, de l'Imperso, o visites escolars, etc. No? Però sempre és el que sol passar. És més conegut a fora que aquí, però sí, jo crec que és bastant conegut. Jo vaig arribar en aquest museu quan jo tenia 14 anys. I jo ja m'he quedat. Vull dir que no he deixat d'anar-hi. No?
Perquè tu m'has ensenyat fotos i és espectacular. Perquè hi ha de tot, hi ha material de fauna iberobadea, geologia, paleontologia, hi ha un poquet de tot, una col·lecció dedicada també a bolets que estan fetes en fang. Tu quina diries que és la joia de la corona del Museu de Ciència Natural de Costitx? Amb què te quedaries tu?
Bé, només aclarim unes coses. Quan en Xisco es va deixar fa uns quants d'anys, aquells que el coneixíem, que li teníem molt de pressi, varen voler continuar la seva tasca. No? Per tant, hem creat una associació que se diu Expo Biodiversity, que és la que gestiona aquesta col·lecció museística. Ho hem renovat tot, ho hem netejat, etiquetat nou, vull dir, en Francisco ja... El darrer ja ho duia tot un poc més clar, ell tot sol, no? Era molt complicat. I ho hem renovat, hem rebut col·leccions de gent particular que no les tenia a casa seva i després quan saben que hi ha aquest lloc per poder-ho conservar les ofereixen, les cedeixen o les tenen en depòsit, etc. I sí, tenim una mica de tot. De fet, tenim aquella famosa col·lecció de llubí, que això sí. Segurament ho tens records, dels animals rans, teratològic, que hi havia en el Museu de Llubí.
Sí, sí, sí.
Les tenim allà exposades. Joia de la corona. Això depèn a gustos. Per exemple, jo que som així com a més entomòleg, a mi m'agrada molt tenir la papallona Graillsia isabellae, que és una papallona que està protegida, que és dels Pirineus, etc. Però que és difícil de trobar, no? I va ser també una donació. Després tenim... fòssils de Mallorca, amonits, belemnits. Després hi ha ocells, que també són com una joia de la corona, no? Hi ha ocells que a mi m'agraden molt, que avui en dia serien impossible d'aconseguir, com el que seria l'ànio azul, que és la península ibèrica, sí que és, en el sud de la península. Una col·lecció de crancs d'aquí, jo crec que és la més gran exposada en el públic que existeix, aquí a Balears, diguem. Després tenim tota una mostra de copinyes marines, molucs, mesteròpodes, bivalves, de tot el món, esposada, també. Una part de paleobotànica, que això és difícil de veure i d'entendre, perquè fòssils no només són animals, també les plantes se varen fossilitzar, no? I tenim fòssils...
Que curiós. De plantes que ja no existeixen?
Clar, evidentment. Bé, algunes sí. Hi ha falgueres que encara existeixen, hi ha celtis que també existeixen... Després també tenim una porció d'un tronc, d'una tija, d'una planta que va existir quan Mallorca... Bé, Mallorca era com una laurisilva, més semblant a Canàries que a la zona mediterrània. una miqueta de tot. També tenim una col·lecció de serps, tenim un cocodril gros, això va ser una donació, que això agrada molt que dels nins, sobretot. Clar.
No fos cosa que fos el drap de la coca del Museu de Diocesà, no. És una
clar,
altra...
és que, de fet, nosaltres fem també, quan fem visites guiades, relacionant molt el que és la natura, el medi ambient, les espècies, amb la cultura popular i amb les tradicions i amb la, tot allò que sigui més l'espècie humana i la natura. No? I clar, quan parlam del cocodril, parlam, evidentment, del drac de la coca. Igual que quan parlam dels pernats de tap que tenim aquí, en el litoral, parlam que precisament a Balears hi havia com una, entre cometes, una, no vull dir una granja, però sí una producció de púrpura en època romana. No? I amb aquest animalet, gràcies a aquest animalet, se tenien les úniques d'emperadors, diferents de bisbes, etc., de púrpura.
Que curiós.
Bé, se pot parlar de moltes coses. Tenim un conus, és un cornet de la mà, tropical, però que és un dels animals més verinosos del món. Eh?
Mare de Déu!
Aquests conus són caragols, però són verinosos. No, són lents, però s'alimenten d'altres animals, sobretot de peixos. Estan a l'espera i quan passa un peix per davant li llancen el seu dard verinós, el peix cau mort, després el conus s'hi fica damunt i el se menja. Després, bé, tenim moltíssimes coses. Ara mateix no som museu pròpiament dit, sinó que fem tots els tràmits perquè sigui una col·lecció museística i que entri dins la xarxa de museu, a través del Consell Insular de Mallorca.
I, per exemple, a quin horari teniu per de cara a venir un particular i si se poden fer visites en les escoles? Com funciona això?
Tenim obert diumenge sí i dia no en el mes. Vull dir, primer diumenge i tercer diumenge de cada mes. Primer i tercer de cada mes està obert, de les 10 del matí fins a les 2 de maig. I després, qualsevol dia, entre setmana, per grups. Ara, per exemple, divendres tenim un grup, un grup escolar, sempre quan s'havia d'inventalació, evidentment. Podeu trobar Expo Biodiversity, hi ha pàgina web, a les xarxes socials també, hi ha un número, hi ha un email, per visitar-ho. Perquè, clar, nosaltres no vivim a Palma, vull dir, no vivim a Costitx, anem a Posta per això, anem expressament.
Efectivament, Expo Biodiversity, perquè estaria molt bé, perquè, mira, això, les visites d'escoles, això és molt important, perquè si tu dius que eren nins, els agrada veure segon que, home, és que veritablement jo les fotos que vi que em van mostrar vaig dir, això s'ha de donar a conèixer, això, jo ho veig, mira, cada primer i cada tercer diumenge de mes està obert i així podeu anar a berenar al Costitx i també a les escoles, molt important, perquè...
Sí.
La veritat, a tu que t'agraden els insectes, l'entomologia, és una col·lecció veritablement preciosa. I ara he vist aquesta papallona que has dit fa una estona i no sabia... Clar, aquesta papallona no és d'aquí, no? M'imagino, aquesta que m'has dit...
A l'apartat d'entomologia tenim diferents subapartats. Tenim la fauna de Mallorca, Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa, tenim molts insectes d'aquí... que la gent també no sap que hi hagi aquests insectes. A vegades diuen, i aquesta baia tan grossa la tenim? Jo dic, sí que la tenim, el que no t'has fixat. I és més freqüent del que penses. Llavors tenim molt de bitxo tropical. Evidentment això agrada molt, és una cosa que s'ha de tenir. Jo sempre valoro més la nostra, però evidentment un goliat africà d'estamany d'espuny és impressionant. No?
Les
papallones més grosses del món, les papallones... Nosaltres no som partidaris de matar res. Sempre ho deim. Aquestes col·leccions són antigues, són d'una altra època. De fet, gran part d'aquesta col·lecció de papallones tropicals va ser una donació d'una dona anglesa que en els anys 60-70 va recórrer tot el món amb el seu amo, però el seu amo va morir i coses que passen. I després més endavant ho va salir. Eh?
Graelcia Isabelaer.
Sí, exacte.
Tenim
un mascle, una vitrineta feta expressament per aquesta papallona nocturna, preciosa, a més. Mira si és preciosa i té relació amb l'humà, que fa o no a la reina Isabel. La reina Isabel estava enamorada d'aquest insecte i el senyor Graels li va descriure en el seu honor.
Xavi, ja ho sabeu, que el primer i tercer diumenge de mes el Museu de Ciències Naturals de Costitx està obert. Si no, podeu cercar informació i cita a expobiodiversity.es, i si no, podeu Museu de Ciències Naturals de Costitx vos sortirà. I els grups de les escoles també, perquè la veritat és que un poble de 1.500 veïnats com Costitx hagi aquest museu, és un orgull i una verdadera meravella. Xavi, enhorabona, que ets una caixa de sorpreses. Cada dia m'ho descobreixes una cosa nova.
Ja me coneixes, jo només compro coses, no? Naturalista, que a part d'ecologia, de zoologia, sobretot, com a estudiós d'aquests temes. Després, a part teatral, que tu coneixes, que cada dilluns tens amb tu una sessió. I després, com a il·lustrador.
Sí, sí, sí.
No? Perquè jo crec que una persona que il·lustra, bé, crec no, ara que sí, ara conèixer allò que il·lustra. Si a mi me fas dibuixar motos, jo no tinc ni idea de moto. Per això m'ha de fer... El haurà d'il·lustrar. Per tant, què faig? Jo dibuix això. Mosques, papallons, va, regals... És el que m'agrada dibuixar. I un dia podríem fer programa de ràdio aquí a Expobiodiversity.
Podríem? Perdona?
Podríem fer el programa de ràdio. Expobiodiversity.
Ah, ja m'ho pot un bombardeig. Si
tenim... Una sala molt emocional, que l'Ajuntament va fer molt bé, té totes les comoditats per
poder
fer qualsevol acte.
No xerri molt, que t'aprendré la paraula. Xavi, molt ben dilluns, company.
Molt ben dilluns. Salut i
salut, Xavi. I enhorabona, per d'un davant, aquest Museu de Ciències Naturals de Costitx. Ja ho sabeu, feis una volta per Costitx, veis el museu i aprofiteu per berenar, perquè Costitx és preciós. Costitx, Sencelles, Viniali, no sé per què, però l'home maco de Mallorca, serà perquè tenc una cama a cada banda. No el tornem ara a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Com us agrada una R ben rebessada a la ràdio, una radiografia mallorquina que avui també mos fa fixar en la setmana dedicada a les morts i a Tots Sants. Ara, de fet, més tard, en Maria Antònia en parlarem, Joan.
Així és, Jaume, ja ho saps, ja estem immersos. I aquí, a Mallorca, si parlam d'aquesta tradició, hem de parlar de la nit de les ànimes. I és que arreu de Mallorca celebraran aquesta nit de les ànimes per recordar els que ja no hi són. I avui en volem fixar en Vilafranca, concretament, perquè aquest dissabte, a les 7:30 del capvespre, es presenta el conte La nit de les ànimes en Torrepipes de Vilafranca. I la seva autora, Anna Maria Estelric, aquí ja poden saludar. Maria, què tal? Benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia, Joan. Ets en Joan o ets en Jaume? En Joan.
Ara en Joan, però en Jaume el sentiràs.
I jo som en Jaume. Com
Jaume
estàs, Maria?
Molt bé. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Maria, conta-mos, perquè parlant d'un conte que vol recuperar aquesta, podem dir, ancestral, la nit de les ànimes, que en aquest cas vol recollir, que publicar el pare Ginat, no?
Mirau, sí. És una dèria que meva, que va sorgir fa anys, quan a classe, jo feia classe de català, i els companys d'anglès feien Halloween, i venga, aquesta tradició, i jo deia que no. I jo feia feina amb Tots Sants, i en Dia dels Morts, i la nit de les ànimes. I ara, que ja estic jubilada, és quan he tingut aquesta oportunitat per escriure i per poder recuperar aquesta tradició tan nostra. Vaig començar fa un parell d'anys i continuo amb aquest trullet guapo.
Uh-huh. Quins eren algun d'aquests rituals sobre el misteri? Aquest misteri de la mort que se practicava temps enrere?
Temps enrere era un dia de recordar els que havien partit. I jo el que m'he documentat i he llegit i m'han contat és que aquest dia les cases obrien la cuina, obrien el quart, obrien el llit, obrien aquí on havien viscut aquelles persones estimades, perquè si tornaven, trobassen harmonia i se trobassen acuïdes. fins i tot conten que deixaven un poquet de menjar, un platet de menjar a qui bon havia habitat, el llit obert a qui bon havia dormit, això. I es torna a recordar, es torna... És que els joves, però estic convençuda que si no en parlem, això ja ningú en parlarà perquè és... són històries del passat i crec que els joves ho han de saber. Han de saber de bon bé, la nit de les ànimes, perquè, de fet, lo de Halloween és una copiada de la nit de les ànimes europea. Per tant, lo de Halloween és molt més recent i la nit de les ànimes és una tradició molt més antiga de tota Europa.
Sí, perquè crec que la versió original del Halloween nord-americà és una llegenda, crec que celta, o de les illes britàniques, allà Strabol, Shamrock, tenia una presència molt, molt important a la nit de les ànimes. I de fet, fa una estona, jo ho he dit malament, i la nostra companya Mercè Serra m'ha corregit, m'ha dit que es conte d'en Torre Pipes és nou, que és teu, jo l'he dit com si ja existís, que qui és en Torre Pipes, concretament?
Sí, és nou. En Torre Pipes, qui és? No és ningú. I pot ser tothom. En Torre Pipes és un personatge que podria ser... Bé, jo quan vaig llegir les rondalles, que un pare deia no voldria per res del món un gendre que fos en Torre Pipes, és que em va quedar claríssim que era... un personatge malfaner, vago, descuidat, allò que no mos agrada, eh? Que el personatge que no mos agrada, que el trobes a lo millor a un ambient més fosc, és un personatge solitari, poc sociable, això és un Torre Pipes. No és un Torre Pipes, és un Torre Pipes. I això me va inspirar perquè vaig cercar. Primer ho havia fet a Sant Joan fa un parell d'anys i havia arreplegat també de bous orals de gent de Sant Joan un personatge que existia en Sant Joan i el vaig fer viure la nit de les ànimes de Sant Joan, que era la Llarga Potó i la Beata Ocellera. I deia, ara a Vilafranca he tret en Torre Pipes, perquè sigui el nostre representant a les futures a nit de les ànimes.
La Llarga Potó i la Beata Ocellera,
m'encanta.
La Llarga Potó i la Beata Ocellera, Joan.
Sí, també m'encanta.
I Maria, ja per acabar, com creus que poden conviure que Halloween, que ja el tenim per tot en la nit de les ànimes, i pot anar de la mà, és difícil la convivència, què creus?
Han de conviure. Quan ve una tradició de fora, no la podem espolsar amb una granerada ni amb una llenderada. Han de conviure. Jo avui estava reunida amb el regidor de Cultura i amb el dinamitzador cultural de l'Ajuntament i proposàvem per l'any que ve fer a Vilafranca la nit de les ànimes el dia de Tots Sants, dia 1, ja que se presentarà dia 1, i Halloween, que se celebri dia 31. Dic que convisquin. No estan barallats, però la nostra tradició hi ha de ser. Igual que la nostra cuina, que la nostra... Bé, que tot el que nosaltres representem.
Què he de dir, tio? Per tant, hem de conviure, i avui hem conegut la nit de les ànimes, en Torre Pipes de Vilafranca, aquest llibre, aquesta ronda que se presenta aquest dissabte a les 7:30 al capvespre a Vilafranca. Marista del Rí, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies, Joan i Jaume, gràcies.
Gràcies, Maria. I encara tenim temps per donar un toc musical a la radiografia d'avui.
Un dia trist de l'any. Jo sí, Jaume, perquè ja sap que també els dimecres ens agrada fer una mica de recomanació musicals fetes a Mallorca, i aquesta jota tan mallorquina que escoltam en volem parlar perquè ens fa recuperar un grup que torna 25 anys després de publicar el seu primer disc. Són els Pla Forana, 8 músics amics que han decidit tornar, i en parlam amb qui toca el guitarró, és la veu del grup, a més de ser el director de l'Institut de Porreres, en Joan Ramon Semana. Joan Ramon, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Conta-mos què era Pla Forana quan éreu joves i tenres, que vau crear, i què és ara Pla Forana?
Bé, Pla Forana va ser un grup de música folk, de música mallorquina, que ens van reunir, un grup d'amics, Venien de dos grups que hi havia porreres, majoritàriament, eren dos grups que en aquell moment no se duen gent bé, i els joves era un tema que no mos agradava, per tant mos van juntar, i per fer música, exclusivament música. I res, van començar amb aquesta idea, però després mos van engrescar molt i vam intentar donar un tot diferent a la música folk mallorquina que hi havia en aquell moment.
M'agrada, Joan Ramon, perquè el que m'ha quedat també l'atenció d'aquest retorn és que va néixer a partir d'una cosa que és molt mallorquina, que és un típic sopar en el qual segur que se va allargar la cosa i vos va animar i va dir, vinga, i tornam, mos hi posam. Vas un poc així, no?
Sí, bé, la veritat que era... Ara mateix tenim la idea aquesta, ara farà 25 anys que van entrar els discs de Real Noves, i mos va venir la idea un poc l'any passat de fer un concert així diferent, i amb la Filarmònica Porrerenca, i era un poc aquesta idea, fer aquest concert i fer una ballada, perquè sí que hi havia gent que m'ho havia dit, heu de tornar a tocar per fer una ballada, perquè ara sabeu que les ballades estan, doncs, estan molt fortes i molt animades. I un poc era aquesta idea, però la veritat que després de sopar en aquell restaurant tan mallorquí, que era el Pedro Gaida, la cosa va desbaratar i van dir, no, hem de seguir, hem de fer més cançons, i la cosa... Hem d'ajudar també ara en aquesta força que les ballades i la música folclòrica.
Joan Ramon, com serà aquest retorn? Mem, com ho heu plantejat?
Bé, això, primer de tot, D22, que ja s'ha anunciat, farem un concert simfònic dedicat un poquet en el disc de Real Noves, juntament amb la Filarmònica Porrerenca, perquè la veritat que ho tenim bé, que tots són de Porreres, evidentment, i ho tenim bé per poder fer aquest concert simfònic amb la Filarmònica, i després el diumenge 23 farem una ballada, que encara no podem dir on serà, perquè no m'ho han deixat dir-ho, però farem una ballada amb altres grups també d'aquí de Mallorca i esperem que si ja em vengui a gaudir i a ballar a la plaça, que és un poc també el que m'agrada més a nosaltres.
Que bé, de Joan Ramon Semana, com a membre de Pla Forana, celebrem aquest retorn i moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per pensar en nosaltres. Moltes gràcies.
Ja, ara tinc curiositat perquè vull saber si la nostra Maria Antònia, que la tenim ara d'aquí molt poquet, se disfressarà o no de Halloween. Oh? Vaig endarrer.
No,
què te diu?
No ho sé, li demanaré, però el que és cert és que, com a mínim, fa que Anna Maria Estelric ve encara abundar un poc més en l'origen de la nit de les ànimes. Per tant, cosa bona. Persona jove per a que defensa la nit de les ànimes. En un minut, Mallorca jove. Ni vol mogueu.
IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 5 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Si estem a punt d'acabar el dia a Mallorca i sona Forever Young d'Alfavil, és que hem de donar la benvinguda a Maria Antònia Esquines amb Mallorca Jove. Com estàs?
Molt bon dia, Jaume, molt bé. Contenta d'estar aquí.
Bueno, què molt us preparat per avui? Perquè crec que ara Anna Maria Estelric hem parlat d'un conte, d'en Torre Pipes, però que precisament està relacionat amb una cosa que molt vols contar tu avui.
Sí, exacte, heu fet un petit abans, perquè sí. Jo avui tenia pensat parlar d'una de les nits més importants del nostre calendari.
Mai va ser el típic conte de donzelles rescatades pels seus prínceps blaus. No tot sempre surt com tu t'esperes, no, el món real. Si tu volguessis ser una mica més vella...
Avui, Jaume, xerrarem de la nit de les ànimes. Una nit antiga que és plena de silenci, llum i records. Divendres vespre, quan s'amagui el sol, diuen que el vel entre el món dels vius i dels morts s'aprima, torna prim, i les ànimes de qualque manera poden visitar-nos. És una tradició mallorquina, que no sé si se fa a les altres illes, no estic molt segura, els hi demanaré als meus companys de la tropa, sí. Que és molt antiga, que està plena de significat, i avui volen recordar-la, perquè tothom sap el concepte de Halloween. Però és que realment és algo dels Estats Units que hem agafat com a nostre, però no és nostre d'arrel. Jo no sé si els nostres oients volen saber l'història.
Sí, clar que sí. Per favor, anem a contar l'història de la nostra nit de les ànimes.
La palanquera misteriosa com una aranya d'art sutil buida que buida sa filosa.
Que millor que el nostre himne per contar una tradició nostrada. Mireu, segons la Fundació Mallorca Literària, la nit de les ànimes és una festa del record i de la llum. Forma part del cicle de la tardor, quan la natura s'apaga i mos convida a el recolliment.
Així és, Jaume. De fet, abans, tots els pobles de Mallorca, el que feien les famílies és deixar espelmes i llumetes a les finestres i els portals ben oberts perquè, de qualque manera, les ànimes trobassin el camí de tornada a casa. També es preparaven menjars senzills. Castanyes, panellets, vidols, aliments així, no?, que se solen fer d'entrada a la tardor. I el que feien és vetles a casa contant històries amb els familiars dels avantpassats.
I has de dir, no era una nit trista,
sinó
una nit de pau, per donar gràcies, per recordar i per mantenir viva la memòria d'aquells que mos van estimar. Molt maco.
Hi ha gent que no li fa molta gràcia, no, aquesta nit, però és que han de saber realment el significat, que és el que has explicat tu. De fet, moltes d'aquestes costums encara se conserven, i tant de bo, i d'altres s'han adaptat al temps actual, com el que dèiem a Halloween. Per això jo vull saber, Jaume, una data com serà divendres 31 d'octubre, què feies quan eres més jovenet?
Jo, és que a Halloween a mi me va ja plegar major. Ja. Nosaltres, dia 1 de novembre, duem flors en el cementeri. Per a mi, jo vaig veure l'arribada de Halloween, les pel·lícules i tota aquesta història, però la nit del 31, a Mallorca no se feia, o jo que meva no fèiem res. Dia 1 anàvem en el cementeri
de
flors.
Sants.
El dia de Tots Sants. Però no, jo no record de menut celebrar aquesta festa que, com tu has dit, ve dels Estats Units i que originalment tenia un arrel celta, però com la nostra, com la nostra, d'homenatge i recordant en els morts, com els mexicans,
sí.
D'homenatge i recordar, no com a tristor, sinó com a recordar, contant anècdotes, que és com a mi m'agrada recordar els que no hi són, riure d'aquelles coses que deien, te'n recordes quan deia, ja, 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 la millor manera de recordar que el corrigent.
Cada un té les seves costums, ja sigui encendre un espelma, el que deies tu, contar històries, records, fer un petit racó amb fotografies, hi ha gent que aprofita i amagatzem les fotografies que té els familiars per fer-los un record, objectes, o simplement pensar-hi un minut en silenci, que a vegades anem molt escopetjats en sa vida i realment no m'ho donaran compte de que mor falta gent que no pot seguir un altre, no és vera.
Efectivament, i també, clar, les cases que eren més creents també passaven el rosari. Pensant en sos difunts, jo això no ho vivia fer, ni les meves predines, però sí que se feia molt pesar el rosari, en memòria també dels difunts, que també és una altra manera de recordar-los.
Sí, i els més petitets el que fan a l'escola, no sé si tu ho feies, és fer el roser en les llepolies.
Ah, sí.
Que ho duen a casa, en la típica mona de xocolata,
sí,
i s'ho menjaven.
Sí. Jo, és que això a mi no m'agradava.
Ja.
Jo que això no m'ha agradat mai, no n'he menjat mai. No me van obligar mai a menjar, i no n'he menjat mai, sí.
Jo crec que sempre n'he fet, però tampoc m'ho menjava perquè la llepolia no era el meu, però era una tradició, al igual que altres famílies visiten el cementeri amb flors,
sí,
i espelmes, que això se fa més l'endemà, Tots Sants, o fan un sopar a la tardor per compartir records a la vesprada del 31.
Sopar de tardor?
Sopar, sí, és un concepte que li han posat aquí, no sé si ve d'en fora o no, però és com una tradició formal, on és una costum familiar que s'ha anat fent a moltes cases d'aquí de Mallorca i altres llocs de les illes. Normalment se reuneixen i cuinen plats com sopar mallorquines, castanyes torrat, bunyols, vidols... És aquesta entrada en el fred,
sí,
i coses així, no?
Castanyes i bunyols és molt d'aquest...
Jo m'encanten.
És molt d'aquest temps, els vidols, sopes, sí. I si hi ha infants a casa, hi viu un joc de les animetes que escriu com un desig o un missatge.
Exacte.
Per una persona estimada, i guarda-lo com a dins un fanalat.
Camins, ara no hi són.
quin és realment el significat d'aquesta llum que hem anomenat tant, Maria Antònia?
Sí, es veuen xerrat d'espelmes, de tenir la finestra oberta perquè de qualque manera puguin arribar a casa nostra. I és que la llum és el gran símbol d'aquesta nit. Cada flama representa un record, una vida, una presència que no s'apaga, perquè és el que deien, que els volem recordar amb alegria.
Clar, perquè encendre una espelma és dir, encara te record.
És com un ritual sí, que feim.
Sembla un gest petit, però és un pont entre generacions, entre mons. És com aquella frase de si aproves, duré un ciri de sang.
Exacte.
Com per donar ses gràcies. M'ha demanat en Joan Ferrés abans, ara que mos queden dos minuts, si tu faràs tot això o si tu també ets de desfressar-te, perquè m'ho ha encarregat en Joan Ferrés. Jo només som una corretja de transmissió.
Sempre me paren compromís.
Teniu, ara, tu, la vostra edat, 20 i busques, és molt habitual, ja t'he dit, jo en el meu temps no, però sí que se fan festes de Halloween.
Sí,
en esteu voltant, en feis?
Sí, de fet, jo de Santanyí sempre anava en casa per casa, anant a tocar, que de fet la gent només se pensa que existeix el truco o trato, però realment hi ha una frase de la nit de les ànimes que és m'ha morta, toca sa porta.
M'ha morta, toca sa porta.
Que realment és mateix significat i anàvem això de porta en porta a cercar llepolies i fins i tot en els pobles, a Santanyí, per exemple, muntaven cases del terror i coses així, i quan era més petit, sí. Ara, idò, en sortim de festa, i t'he de dir que de cada vegada em fa més versa disfressar-me. Per tant, no sé què farem quan sí. Estic indecisa. Però l'endemà, ens reunim tots, anem al cementeri i feim merdinar. Jo aquest sopar de la tardor encara no l'he integrat a les nostres tradicions de casa, perquè solen sortir de festa, però el dia que me cansi m'apuntaré perquè m'ha parescut bona idea.
Que, i t'havien de donar llepolies quan deia m'ha morta?
Sí, normalment les cares tenien un potet en llepolies sí. I quan es de l'altre tocaven havien de donar. De fet, nosaltres teníem la porta tancada perquè arribaven unes hores que deies o ja no me queden llepolies o ja estic dormint i no vull anar a obrir la porta, saps què t'ho vull dir?
A mi m'hauran tocat, pobrets, un ninet a un edifici que jo vivia i m'hauran tocat din-don, i m'hauran dit truco o trato i jo vaig apagar el llums, vaig obrir la porta que m'ho feia
hauria de haver sortit disfressat
i no vaig dir res, vaig fer
que dolent, Jaume.
Crec que encara corren. Pobres, després la meva dona m'ho va dir. Però i aquest animal, pobres, crec que encara corren escales a baix. Però bueno, bé, també una nit d'aquestes també se pot
clar,
fer. Jo només
clar.
Vaig riure.
Contra dins el concepte.
Bueno, i del divendres a vespre, Maria
exacte.
Antònia...
Quan arribi la nit de les ànimes, han d'encendre una espelma i no tant de trick or treat i English things.
Exacte, sí. I deixeu que...
Perquè hem de conservar la nostra tradició, sí, si no sí. Ho feim nosaltres...
Una espelma, l'hem d'encendre en socó, que la llum d'aquesta espelma mos acompanyi i ompli la casa de pau. M'agrada molt saber... A partir d'ara miraré la nit del dia 31 d'octubre d'una altra manera, i me'n recordaré de ma mare, me'n recordaré
exacte,
de mon pare,
objectiu.
Dels meus amics, dels meus predins... Està molt bé. Molt bona idea, Maria Antònia. M'ha agradat molt. Moltes gràcies.
A vosaltres, fins dimecres que ve.
Bon anant, demà tornem a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia Mallorca.